L'independentisme català ha viscut incomptables episodis de repressió. Un d'ells va tenir lloc l'any 1992 en el context dels Jocs Olímpics de Barcelona. Durant el que es va conèixer popularment com l'Operació Garzón, més d'una trentena de persones van ser objecte de tortures a mans de la Guàrdia Civil. Entre elles, el nostre convidat d'avui. Ens preguntem com era la seva vida abans, també com va ser després, però volem saber com és ara. Avui li preguntem, per tant, al nostre convidat, Ramon Piqué. Molt bon dia, com estàs?
Bon dia, doncs realment estic molt bé. Gràcies per la pregunta.
Prejubilat.
Efectivament, no deixa de ser una bona opció de vida, si pots, perquè la vida és molt complicada i de cara a la gent, la jubilació, doncs sembla que no tot serà fàcil. Però ara de vegades penso, ostres, amb les coses que tenia per fer i quant temps he perdut treballant.
Ostres, quina reflexió.
Sí, una mica recolliria el sentiment, diguem, perquè realment, saps que sóc una persona hiperactiva.
Necessites ocupar el teu temps.
Sí, jo sempre estic fent coses i ara puc fer moltes coses que abans també les feia, però anava més, diguem, angoixat, no?, de temps. Ara no, ara realment tinc més llibertat.
Tranquil·lament, sí, sí, tens tot el temps.
Efectivament.
I escolta'm una cosa, tu et prejubiles com a professor de l'Autònoma?
Sí, jo els darrers 20 i escaig anys va ser professor a l'Autònoma de Tecnologies de la Traducció a la Facultat de Traducció i Interpretació, justament on penso que havia estudiat en Roger, que acabava d'acomiadar d'aquí de...
De l'estudi.
Sí, l'estudi. Sí, sí.
I, clar, anem a la qüestió que comentàvem abans, l'any 1992. És un moment difícil o una experiència que ara ens explicaràs què et queda d'ella, però sí que ens agradaria saber com era el Ramon Piqué d'abans d'aquesta experiència. Tu tenies, quan tot això va passar, 30 anys, aproximadament?
Aproximadament. Ostres.
Tu vivies a Montcada?
No, jo vivia a Mirassol.
Ja vivies a Mirassol?
Vivia a Mirassol. El que passa que a mi la Guàrdia Civil, quan em van detenir, em detenen a Montcada perquè en el moment que a mi em venen a buscar, ja no és el primer dia de l'operació, ja sortien els mitjans de comunicació molta informació de companyes i companys que veia que estaven sent detinguts. I el primer que faig quan vinc, perquè estava a les Canàries per un tema de la universitat també, quan vinc vaig a veure els meus pares perquè es tranquil·litzessin a Montcada, i va ser justament arribar a Montcada que la Guàrdia Civil ja m'esperava. Doncs vaig saber que també a Mirassol m'estaven esperant, estaven als dos llocs.
O sigui que no podies escapolir-te.
No.
Això diguem, estava...
Sí, de manera resumida no em podies que voler.
Per tant, tu estaves ocupat fent de professor llavors? O...
Sí, ja havia començat, que encara que en aquell moment estava fent com tenia com una beca, així, però ja estava en el món aquest acadèmic, no? amb el tema aquest de tecnologies de la traducció i d'aprenentatge de llengües, que és el que m'ha ocupat durant els darrers 20 i pico d'anys.
I en quin moment arribes a Mirassol? Perquè ara dius, jo estava a Mirassol, però ara et fem a la Floresta.
Sí. No és curiós, perquè, clar, jo vinc a viure a Sant Cugat el 92, jo també em va ser aquell l'any que vaig venir,
sí.
Jo venia de Barcelona, vaig estar aquí uns quants anys vivint a Mirassol, no gaires tampoc, i vaig tornar a Barcelona. Ara tinc una mica confusa les dates. I fins que fa uns 20 i escaig anys vaig venir ja a la Floresta, que és on m'hi estic, i on, en principi no tinc cap motiu per moure'm.
Després d'aquesta experiència amb l'operació Garzón, que vas compartir amb un altre sant cugatenc, l'Eduard Pomar, en què us van aplicar la llei antiterrorista, vau patir maltracte per part de la policia, vau estar dies retinguts sense poder comunicar-vos amb ningú. Quina petjada t'ha deixat tot això a tu?
Jo penso que la meva vida s'hagués estat diferent si no hagués sigut aquest episodi vital. No sé com de diferent, però està clar que em ha marcat per sempre, en molts sentits, no només a nivell més íntim o més intern, perquè no deixa de ser un procés també de coneixement i també de superació, sinó també perquè m'he dedicat durant molt temps també a la meva activitat político-social també amb àmbits relacionats amb els drets humans i la denúncia de la tortura. Segurament no hagués estat així, o hagués estat diferent, si no hagués viscut aquell episodi. Però encara avui en dia doncs, són temes que em preocupen, que m'ocupen i que m'hi dedico.
Com se supera un episodi d'aquest tipus personalment i emocionalment?
Fas preguntes molt pertinents,
No,
que a vegades no són fàcils de respondre poder amb la contundència, no?, que a vegades no esperaria, no? Però sí que és veritat que hi ha alguns mecanismes que... Això en parlo, diguem, amb misses dites, que jo penso que em van ajudar personalment. Per exemple, és important en una situació tan traumàtica com aquesta poder compartir-la. Això no és fàcil, explicar això. No és fàcil explicar la tortura, és com no és fàcil explicar una violació, perquè serien situacions que comparteixen alguns paradigmes, no? Però jo recordo que una de les coses que vaig haver de fer quan vaig sortir en llibertat vas explicar, per denunciar justament el que havia passat, explicar el que jo havia viscut. Això però, sí, a mi em va costar molt. Recordo, a vegades ho he comentat molt, la primera vegada que vaig anar a Sabadell a explicar el meu pas per la Direcció General de la Guàrdia Civil i m'ha dit que jo quan vaig acabar no podia aixecar la mirada i mirar la gent. Tinc una sensació de vergonya d'haver-me obert, ensenyar totes les meves entranyes al públic, no? Però això, que per mi va ser dur, ho vaig repetir més vegades, a mi em va ser molt útil. Molt útil també per poder posar distància. Això no vol dir que de vegades, en moments donats, perquè m'ha passat, parlant d'aquest tema, fas una connexió amb el passat que et deixa que et quedes com tocat, emocionalment. Això suposo que és part de com diguem, superem aquest tipus de situacions. Hi ha una imatge que el Jorge Barudi, que no sé si teniu l'oportunitat de conèixer-lo, ell, Jorge Barudi és un psiquiatre xilè que va estar detingut a Xile, va venir a Europa ja fa bastants anys i va crear un centre de donar suport a persones que havien patit tortura. I anys després va crear un centre a Barcelona. I coses de l'atzar, però que tenen a veure amb el que estem parlant, ens vam conèixer i amb el seu centre vam participar en unes jornades de víctimes de la tortura. I jo recordo que ell, hi ha una imatge que ens explicava molt bé, diu, la persona torturada pot arribar a superar amb escreix aquella cosa viscuda. Però és... va agafar un paper, jo t'agafo aquest, no te l'arrugaré, però el va rebregar ben rebregat, i mentre anava explicant, va tornar a anar planant i llavors, al final aquest paper ha quedat llis, però sempre ha quedat les marques.
Les marques, sí, és veritat.
I això explicava molt bé el que suposa... Jo m'hi reconeixia, però suposo que molta altra gent s'hi podia reconèixer.
Després que el Tribunal Europeu dels Drets Humans condemnés a Espanya per les tortures que vau patir, fundeu l'Associació Memòria contra la Tortura. Quin era l'objectiu de l'associació en aquell moment i quin és el paper que juga ara?
En aquell moment, la idea, l'objectiu de l'associació era tenir una eina que permetés donar suport a persones que eren víctimes de la tortura o la violència policial, perquè en el sentit següent, hi havia tres subobjectius, però un era important i era que ens trobaven que quan algú denunciava tortures o maltractaments, els casos sempre eren arxivats. I això com a norma. Tampoc ha canviat massa, això. La qual cosa vol dir que la persona que denunciava sovint ja abandonava. Llavors la impunitat era total. Total de cara al butxí, al policia violent, etc. No? Nosaltres el que volíem era presentar-nos com a Associació Popular per donar suport a les persones que presentessin aquest tipus de casos. Van presentar uns quants, no van guanyar cap, però l'objectiu era acompanyar les persones que no estuessin soles. Hi havia dos objectius també importants, com era més aquest suport psicosocial, que també nosaltres vam trobar que quan vam sortir d'aquells processos de detenció i d'incomunicació, la gent ens mirava sense saber molt bé què fer. Ara, tampoc suposo que no podem demanar a algú... diguem-ne, el normal, entre cometes, que sàpiga què fer, però sí que tenia eines a nivell professional per donar suport a situacions d'aquestes.
Encara continua havent tortura.
Tortúlia, sí.
Tortúlia, sí, que n'hi ha, per parar un tren. Però tortura és que pot semblar increïble, però Encara existeixen episodis?
Encara existeix, a més, i a l'estat espanyol segurament no hi ha tantes denúncies com abans. Penso que durant, des del començament de segle, i parlo d'unes xifres que va recollir la Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura de l'Estat espanyol, que era una plataforma que va, ara ja va deixar de funcionar, però va acollir diverses entitats de tot l'estat, des de Madrid, el País Basc, de Galícia, Andalusia, Catalunya, però hi ha més de 2.000 denúncies. Quan parlem de tortura, parlem de tortura i maltractament.
Sí.
I quan parlem de tortura, parlem de tortura física i tortura psicològica. I això també ho hem viscut molt recentment amb gent que va ser detinguda en el context del procés. Gent que va denunciar com havia estat maltractades. Poder no el tipus de tortura que vam viure nosaltres, que té les seves particularitats, però que una mica responia a la mateixa lògica, aquesta, que era aquest abús de poder per part dels cossos policials.
El Ramon Piqué va ser regidor de la CUP entre el 2015 i el 2017.
Correcte.
Quin paper ha jugat a la política a la teva vida?
A veure, fas preguntes superinteressants, eh? Jo permet que jo te respongui a la meva manera, eh? Jo sóc de Montcada, com he dit abans, i a casa meva ningú s'havia dedicat mai a la política, aparentment, perquè jo no ho sabia, però quan ja vam tenir una certa edat, un dia ma mare ens diu que el seu pare havia estat a la presó, a l'Aragó, a la presó d'Osca, que va morir 3 anys després tuberculosi a causa de les malalties aquestes que va adquirir a la presó, però al cap d'un mes mor la mare i la meva mare i tots els germans, com que estaven orfes, els van ficar tots en una escola de monges i allà realment els hi van fer entendre que el món era un altre. I la mare durant molts anys tot això no ens ho explicava. Suposo que tota aquesta generació de nens que els van, diguem, menjar el coco. Això t'ho comento perquè quan jo vaig començar a ficar-me en temes polítics, ja de molt... recordo les primeres contactes que tinc de la Comitè Català contra la Constitució Espanyola. Jo encara no podia votar, però ja feia campanya per votar en contra de la Constitució Espanyola amb una plataforma independentista que es va crear en aquell moment. I tota la vida he fet política, és el que pretenia dir-te, no? Tot aquest recorregut per dir-te això. Arribar a fer de regidor, podríem dir, és una conseqüència... Segurament, podria ser, però no he deixat de fer-ho. Tant a l'institucional quan ha calgut i després quan he tornat, diguem-ne, el que seria allò, la vida de no regidor.
Acabarem molt ràpidament. Una última qüestió. Ara, prejubilat i amb totes aquestes inquietuds que tens per participar de les coses que es fan al barri, a la vida, per ocupar el teu temps, aquest hi dedicaràs? O aquest t'hi estàs dedicant?
Bé, què m'hi estàs dedicant? I molt breu, eh? Molt breu. Mira, justament de dijous presentem al Temerari, aquí a la cantonada de la ràdio, un llibre sobre la biografia d'Antoni Lecha, que és un militant independentista que va morir fa uns 12 anys, que va néixer a l'exili i que és important com a referent de l'independentisme actual. Sou convidat a assistir. I l'altra cosa que estem treballant ja des de fa uns mesos és sobre un llibre sobre la repressió contra l'independentisme entre l'any 77, que és l'any de l'amnistia postfranquista, i el 2010, que aproximadament és quan comença el procés, per visibilitzar que la repressió no va començar amb el procés, sinó que feia molts anys i que té unes llargues clavegueres vinculades a l'Estat.
Ramon Piqué, moltíssimes gràcies, com sempre, un plaer.
A vosaltres, vinga.